Passem als punts. Els punts 7 i 8 hem acordat també en reunió de portaveus debatre'ls conjuntament, però els votarem per separat. El punt número 7 és l'aprovació del règim de dedicació de retribucions i indemnitzacions dels membres electes de l'Ajuntament. Estem parlant de les retribucions del govern de la ciutat en funció de la seva responsabilitat i dedicació a la ciutat, imports que marca la disposició addicional 27a de la llei 31 de 2022 del 23 de desembre i que indica que la ciutat de Sant Cugat se situa entre 75.000 i 150.000 habitants en aquesta franja, podria arribar a una retribució màxima de 87.120 euros bruts per càrrec electe. En aquest punt també aprovarem una retribució anual de 41.000 euros bruts anuals per un regidor de cada grup polític de l'oposició. Fins fa dos mesos aquesta retribució era de 38.000. Per tant, hem passat de 38.000 a 41.000 i el compromís d'aquest govern, després de parlar-ho també en reunió de portaveus, és que a 1 de gener del 2024 aquests 41.000 passin a 43.000. En aquest mateix punt també aprovarem les dietes dels regidors de l'oposició per la seva participació en plens ordinaris, plens extraordinaris, comissions informatives, comissió especial de comptes i la Junta de Portaveus. Unes remuneracions que també a 1 de gener augmentarem, també acordat en reunió de portaveus, augmentarem un 5% de cara a l'any que ve. I el punt 8, simplement els presento, però ara el tinent d'alcalde Carles Bruguerol es farà l'explicació més detallada. El punt número 8, l'Ajuntament de Sant Cugat, diguéssim que permet tenir un màxim de 25 eventuals i avui n'aprovarem 19. D'aquests 19, doncs, 7 són els assessors, un de cada grup municipal, de cada partit polític, 2 són futures direccions professionals i 10 són eventuals de l'Ajuntament. En aquest punt també ahir se'ls va fer arribar la documentació pertinent als grups municipals que hi havia una informació addicional sobre aquest punt. En qualsevol cas, senyor Carles Bruguerola, si pot ampliar i donar detall d'aquests dos punts. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, l'objectiu general de, com qualsevol altra actuació de tot aquest seguit de propostes, és millorar el servei a la ciutadania. Això passa també per corregir disfuncions que hem vingut apreciant, algunes d'elles importants, provenients de mandats passats, com ara, per exemple, doncs, l'abundància d'assessors de confiança amb retribucions elevades en posicions de comandament directiu, la manca de competitivitat també de l'escala retributiva en diverses posicions, o diferències, diguem-ne, que no acabem d'entendre, que són poc explicables en diverses posicions, no? Entre d'altres. Per tant, el que planteja aquesta proposta és reforçar l'estructura professional directiva, una mica en part en detriment dels eventuals de confiança. Actualitzar l'escala retributiva d'algunes de les posicions per fer-la més competitiva i situar-la al nivell adequat per a l'exigència d'un ajuntament com aquest ajuntament, com l'Ajuntament de Sant Cugat. Aproximar en determinades posicions les retribucions a les que proveeixen ajuntaments similars al nostre i distingir millor l'escala retributiva en funció del procediment de selecció. Les posicions amb selecció oberta entenem que han d'estar més ben retribuïdes que les que es designen per confiança política, per exemple, no? I també en funció de l'àmbit d'actuació. Bé, hi ha un primer gran apartat de tot aquest seguit d'aprovacions, que és el que diríem les retribucions associades al cost del govern. El cost del govern té dos grans components. Un primer són les regidores i els regidors electes que formem part del govern, no? I un segon apartat important, que és l'assessorament eventual i els comissionats per nomenament polític. Bé, els objectius en aquest apartat són aquests que mencionàvem en part, no? Que és recuperar, enfortir l'estructura gerencial i reforçar la dotació de professionals de direcció pública mitjançant procediments oberts de selecció, en part en detriment dels assessors de partit, i posar en marxa el govern en plenitud de funcions en el termini més curt possible. Que això implica que en alguns casos, en dos casos concretament, es procediria amb una contractació temporal d'eventuals per a posicions de treball que es preveu professionalitzar, en el sentit aquest que us mencionava ara, de direccions professionals. I es consolidaran a la major brevetat. Creiem que aquest termini no hauria d'excedir els 3 mesos, una cosa així. Per aquesta raó, el cost dels eventuals de govern serà temporalment, durant aquests 2, 3, 4 mesos a més estirar, esperem, superior al que serà definitivament. Doncs pel que fa a l'alcaldia, les tinences d'alcaldia, les residories del govern. Les retribucions proposades consten en l'expedient, són en el cas de l'alcaldia doncs, 79.500 euros, en el cas de les tinences d'alcaldia de 72.000 euros i en el cas de les residories de 64.000 euros. Comentaris en aquest punt. El nombre de tinences d'alcaldia passa de 6 a 4. També comentar que la meitat de les 8 residories delegades del govern no tindran jornada completa. Per tant, en correspondència també, com és natural, la seva retribució s'adapta. També comentar que la retribució de l'alcaldia és més baixa ara, per exemple, que a finals del que ho era a finals del mandat del 2015-2019 i que la de les tinences d'alcaldia, en aquest cas, puja des d'aquell moment a finals d'aquell mandat 2015-2019 un 2,9% respecte a aquell mateix moment. Pel que fa a la qüestió dels eventuals del govern, es redueix el pes, com dèiem, no?, d'assessors i directius eventuals de confiança per optar per un major pes dels directius públics professionals, seleccionats ja no per criteris de confiança política, sinó tal com determina la llei, segons els principis de mèrit, de capacitat, de publicitat i de lliure concurrència. Es redefineix també el quadre de retribucions, que es diferencia més clarament del personal eventual i seleccionat, insisteixo, mitjançant procediments oberts. Inicialment es preveu un total de 19 contractacions eventuals, de les quals, com deia l'alcalde, 7 corresponen als grups municipals, dues d'elles són, tal com acabo d'explicar, temporals, perquè es convocaran aquests concursos per seleccions professionals directives i, per tant, quedaria una diferència de 10 contractacions eventuals. Per tant, en aquest primer apartat del cos del govern, considerant electes i eventuals, és que la pujada del cost agregat, un cop produït aquest ajust, insisteixo, dels eventuals, és d'un 6,2%. Un 6,2%. És un increment de cost inferior al creixement de la ciutat, de l'Ajuntament. Es recupera part de la davallada del mandat anterior, que d'alguna manera aportava doncs, una devaluació no? de l'aportació dels electes i una part de la inflació dels darrers temps. Es modera el nombre de tinences d'alcaldia i es distingeix amb més claredat el pes, les funcions i el cost dels eventuals de confiança. Després hi ha un altre gran apartat, que és el que forma part de l'expedient d'avui, que és el de les retribucions associades als grups municipals, als grups de l'oposició, etc. Clar, aquí hi ha una primera qüestió, que és que aquest mandat, el consistori, comptarà amb 7 grups municipals en lloc de 5, dels quals 5, en lloc de 2, formaran part de l'oposició. Aquest simple fet, que no és culpa de ningú, diguem-ne, és una simple transposició del resultat de les urnes, té implicacions importants. La primera és que el cost agregat de les aportacions municipals als grups polítics creixerà, perquè en termes d'assessors de grups municipals, per exemple, passem de 5 a 7 grups. I, a més, hem acordat actualitzar la retribució d'aquesta funció d'assessorament, que passarà de 30.787 euros a 33.500 euros anuals bruts. Pel que fa, ara en parlàvem també, no?, de les aportacions de l'Ajuntament al sosteniment de les activitats dels grups municipals, passem, tal com dèiem, de 5 a 7 grups i es proposa aquesta actualització que acaba d'explicar l'alcalde, que hem parlat amb el punt precedent, d'un 5%. També pot créixer intensament la partida destinada a cobrir el dret que tenen els grups de l'oposició a designar un dels seus membres electes per dedicar-se a les seves funcions en dedicació exclusiva. Perquè això doncs, pot passar que, de fet, en el mandat passat només hi havia un grup i temporalment, no durant tot el mandat, que feia ús d'aquest dret, i ara en podrien ser fins a 5 grups. I això és segons la lliure discernir de cadascun dels grups. Però la qüestió és que amb una provisió de màxims, aquesta despesa podria passar dels 38.309,19 del mandat passat fins a, podria assolir com a màxim, 205.000 euros. I per tant aquí hem de preveure en el pressupost un increment important de la dotació pressupostària. Addicionalment també s'ha adoptat, ja ho explicava ara l'alcalde, per tant m'hi refereixo molt breument, el compromís d'actualitzar en un 5% les dietes per assistència a plens, comissions informatives, juntes de portaveus, comissió especial de comptes a partir del 2024 i de proposar una millor actualització de la retribució dels grups de l'oposició, que passaria de 41.000 a 43.000 euros anuals bruts també a partir del 2024. Faig una referència breu també, tot i que no forma part de les aprovacions d'avui, a l'estructura gerencial i directiva. Dèiem que la intenció d'aquest govern és servir millor la ciutadania, en tenim experiència, la selecció de professionals directius públics aporta moltes millores i també estalvis, i volem ser clars en aquest punt. L'organització gerencial directiva està en fase de conformació i, de fet, tots som conscients que anirà evolucionant al llarg del mandat i, per tant, ho haurà de fer en funció de les necessitats que es reflectiran al pla d'actuació municipal o al pla d'alineació estratègica del pacte que anirem compartint amb tota la transparència com hem mirat de fer sempre en aquest àmbit. També per garantir allò que dèiem, la millor arrencada possible, es procedeix amb la contractació de dues persones eventuals que deixaran de ser-ho en un termini molt curt, i que es constata aquella manca de competitivitat de l'escala retributiva vigent fins a la data, i raó per la qual també es proposarà una actualització de l'escala retributiva, això formarà part d'uns altres expedients, insisteixo, de l'estaf gerencial directiu. Tanmateix serà també necessària la seva reorganització, on fins ara hi havia una figura de coordinador general, diverses direccions, diversos assessors de confiança exercint funcions directives i una sola sotsdirecció professional, es plantejarà una gerència fins a quatre direccions d'àmbit, diverses direccions i sobretot diverses sotsdireccions, perquè entenem, diguem-ne, que l'àmbit de responsabilitat de cadascuna de les persones que s'anirà plantejant doncs, exigeix demanda o recomanaria doncs, una organització en aquest sentit. No? Per tant, sí que serà necessari elevar el nivell retributiu d'algunes posicions de les de major responsabilitat, però alhora també habilitar un ús més generalitzat de la posició de les sotsdireccions que pràcticament contribuirà a equilibrar millor els costos en un sentit i en un altre. Per tant, ja en el capítol de les conclusions finals, el cost del govern, insisteixo, pujarà com a màxim un 6,2%. I els grups municipals i l'oposició, insisteixo, perquè hi ha algunes actualitzacions, però sobretot com per una simple transposició dels resultats electorals, presenta un increment molt més alt, concretament del 94%. El cost total de l'estructura política, per tant, pujarà un 20%. Dintre d'aquestes, del cost total d'aquest increment de l'estructura política, la pujada del cost dels grups municipals i l'oposició té un pes molt superior. Torno a dir, perquè se mantengui bé, això és per una simple transposició dels resultats de les eleccions. Mentre que l'actualització del que és la part del govern representaria apenas un 25%. Doncs en essència això és el que volia exposar, quedo a la seva disposició. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Carles Brugueroles. No ho he dit abans, com la primera intervenció dels punts és de 5 minuts. En aquest cas hem dit que acumulàvem 2 punts, per tant són 5 més 5. I la rèplica és de 2 minuts per cada punt, per tant una rèplica és de 4 minuts. En aquest cas han estat 9 minuts. Senyor Ramon Gutiérrez, en representació del grup municipal Sant Cugat en Comú Podem. Gràcies.
Ara. Hola, bon dia. Gràcies, senyor alcalde. Jo, avui, en aquest punt, quan parlem de sous dels polítics i de retribucions i tal, se sol fer bastanta demagògia en diverses estades. Jo volia alertar a la ciutadania que ens segueix tant aquí en el públic com des de casa o com sigui, del que pot passar. De fet, ho acabem de veure, no? Les dades són interpretables, es pot jugar molt amb elles, es pot llegir d'una manera o una altra, i això ens pot arribar a fer escoltar doncs, discursos que poc tenen a veure o que poc poden explicar-se, diguéssim, per part de la ciutadania. Jo intentaré ser escrupolós, crec que explicaré de totes les dades que citi, el seu origen, com les he calculat i com les he trobat, crec que és el mínim al qual ens hem de dotar com a bueno, polítics, no? I tenint en compte els nivells de desafecció que hi ha a la nostra societat i a la nostra ciutat, i en aquest sentit doncs, demanaria que tots estiguéssim ho féssim de la mateixa manera, no? Nosaltres en aquests dos punts, tant en el punt de retribucions com en el punt d'eventuals, de persona eventual, hi votarem en contra. I ho farem per tres motius. El primer per la pujada de sous que considerem injustificable, i ara explicaré per què. Després, per l'estructura d'assessors, que els ventuals no són només els assessors, però concretament l'estructura d'assessors, que no acabem d'entendre, i després per una qüestió que considerem flagrantment inclús antidemocràtica, que és la creació de la comissionada de Valldoreix, per la qual també m'explicaré. Sobre la qüestió dels sous, nosaltres sempre hem considerat, i qui m'ha escoltat sovint ho sap que ho he dit sempre, per fer política es requereixen sous justos i sous dignes. Això és veritat que pot sonar una frase poc objectiva o que, que no es pot calcular de forma objectiva. Jo crec que sí, i és per això que avui m'he estat mirant i m'he estat preparant aquesta intervenció diferents qüestions. Primer, la taula retributiva dels sous dels treballadors i treballadores d'aquesta casa. No? Veure quins són els sous amb els quals els funcionaris i el personal de l'Ajuntament de Sant Cugat té. I després també els sous de la ciutadania i de les persones que viuen a la nostra ciutat i quins són els seus sous. Segons un informe del Consell Comarcal publicat a l'abril del 2023, el sou mitjà a la nostra ciutat és de 47.262 euros. I el sou medià, és a dir, el que hi ha més ciutadania que té, el sou està per sota, està als 32.915. Això és el que a nosaltres ens fa pensar que els sous que fins ara existien en l'estructura política en el nostre ajuntament, és a dir, en el mandat anterior, el sou, per exemple, del regidor delegat, que estava, bueno, que es va establir el 2019, i és veritat que en aquests 4 anys doncs, segurament hi han hagut pujades, es va establir en el 2019 amb 47.900, a nosaltres ens sembla que és un sou que està per sobre de la mitjana de la ciutat, que és equiparable amb el sou d'un tècnic superior a la casa, i que, per tant, és un sou més que digne i objectivament es pot considerar un sou digne. I evidentment la resta de sous, no? Doncs de tinents d'alcalde, d'alcalde, etc., doncs poden ser elevats o es poden pujar, no? Respecte a aquesta base, però a partir d'aquí nosaltres considerem que l'estructura de sous que teníem o que teníeu, perquè nosaltres no hi érem a la mandada anterior fins ara, era digna i era justa per al desenvolupament de les feines de govern. Podíem compartir, i de fet així ho vam fer en diferents reunions en les que hem tingut en aquestes setmanes, que hi podia haver una certa actualització d'aquests sous i que es podia fer en base doncs, a l'IPC, que aquests últims anys doncs, ha crescut molt, o en una compensació, diguéssim, de sous també pel que fa a l'oposició, que certament bueno, estan per sota, no només de la mitjana, també han estat per sota de la mediana i que de fet es podrien equiparar més amb un tècnic mitjà de l'Ajuntament. Però això tampoc ens preocupava molt. Vull dir, si es quedava així no era problemàtic per part nostra. Però el tema és que aquesta actualització no s'ha fet amb aquest criteri. S'ha fet una actualització molt més elevada i creiem que és injustificable, més que res perquè està injustificada, és a dir, perquè no tenim quines són les dades objectives que han fet que aquesta pujada sigui d'aquesta manera. No? Jo, per ser just, he dit al principi que ho seria, no? el 2015 hi va haver una baixada de sous, no? El govern va explicar que era del 15 en l'alcalde, del 10 dels tinents d'alcalde i del 5 en els regidors delegats. Jo, per ser just, i tenint en compte la inflació a 2019, diré que aquests sous es van baixar molt més, perquè hi havia una inflació del 4% i, per tant, es van baixar el 23, el 16 i el 10. I mireu que jo no formava part d'aquell govern i no tinc per què defensar-los. Per tant, ara mateix, aquestes pujades del 33% en els regidors delegats, del 14% en els tinents d'alcalde o del 17% en l'alcalde, la variació real, tenint en compte l'IPC, estic parlant de les dades, jo les estic comparant, i he explicat que ho diria, les dades de 2019, perquè són els textos refosos que jo he pogut accedir, i que són les dades, i per tant, si tinc en compte la variació real, val? I crec que ho he de fer, tenint en compte l'IPC d'aquests 4 anys, i per tant, aquells creixements que ja hem pogut haver, crec que és just, no? Si hi ha hagut uns creixements any a any, és el mateix que fer un creixement en 4 anys. En aquest sentit, per tant, el sou del regidor delegat no ha pujat un 33%, sinó que hauria pujat un 15%, però seguim sense justificació d'aquest 15. L'única justificació que trobo és que al final persones que potser en el mandat anterior tenien un sou de tinent d'alcalde ara mantindran la mateixa capacitat adquisitiva. La segona qüestió amb la qual votarem en contra és el tema que deia de l'estructura d'assessors. És cert que hi ha una reducció pel que fa als eventuals i nosaltres això ens agrada. No ens agradava l'estructura que hi havia del govern anterior de fins a 23 persones del 25 màxim, no, d'eventuals que hi poden haver a la casa. N'hi ha alguns que ens semblen lògics, no? Com pot ser doncs, el cap de gabinet, un director de comunicació, etc. Però n'hi ha d'altres que considerem que són que creen una doble estructura política i d'assessorament que nosaltres sempre hem criticat, que també vam criticar del govern anterior, no? Com són doncs, un assessor de comunicació quan ja tens un director de comunicació, o un assessor d'esports quan tens una regidora d'esports a més acompanyada de l'alcalde, o un assessor de drets, un assessor de comerç, un assessor de projectes, no? És a dir, són assessors que al final assessoraran a uns regidors que ja estaran en dedicació exclusiva, només, no? Perquè tots aquests depenen d'àrees de regidors que estaran al 100% de la seva dedicació, i per tant estem creant una doble estructura, no? amb les mateixes competències, que ens sembla completament injustificable. I després el tema dels càrrecs directius, no? Es creen dos hem de recordar que els càrrecs eventuals no poden ser càrrecs directius, és a dir, no poden tenir signatura i no poden tenir comandament a la casa. Llavors, en aquest sentit, a mi m'agradaria preguntar a la secretària, si després de la meva intervenció pot contestar, com és que en el document, no? Que se'ns ha fet arribar, en el que adjunta tots aquests acords, a la definició de tasques, per exemple, del gerent, ara no trobo el paper perquè sóc una mica desastre, perdoneu, explica tasques directives. És a dir, agafa directament la definició del gerent en el ROM, no? I l'enganxa en l'expedient quan jo entenc que un gerent nomenat de forma temporal, per forma eventual, no pot assumir tasques directives. I a mi m'agradaria que això se'ns expliqués. I després, per la qüestió del comissionat i comissionada de Vall d'Oreix. Mireu, crec que no s'ha dit el nom, no s'ha publicat, evidentment, però crec que és evident i també perquè se'ns va explicar ahir a la Junta de Portaveus d'aquesta manera, que la persona que ocuparà aquesta tasca és la persona que va perdre les eleccions a Vall d'Oreix. I, per tant, ens sembla completament antidemocràtic que aquesta persona pugui ocupar una tasca que, si bé és cert que potser plega de vocal i no farà de cap de l'oposició a l'hora de comissionada per les relacions entre l'Ajuntament i Sant Cugat, segurament sí que tingui intenció de tornar-se a presentar el 2027. No? I, per tant, estem donant un alliberament polític i un sou que segurament, no he pogut mirar les dades de Vall d'Oreix, i ho hauria d'haver fet, disculpo, però segurament serà equiparable al sou del president de l'MD, per fer una feina d'oposició a Vall d'Oreix pagada amb els diners de l'Ajuntament de Sant Cugat. Llavors, a mi això em sembla un autèntic despropòsit. Crec que això s'haurà d'explicar, sobretot hauran d'explicar Esquerra Republicana, que forma part també del govern de Vall d'Oreix. Em sembla que és completament injustificat. I ja està, després en la rèplica sí que hi ha.
Gràcies, senyor Ramon. Perdó, senyor Ramon Gutiérrez. És el torn ara del senyor Marcos Rodríguez, en representació del grup municipal de Vox.
Bon dia, moltes gràcies. Bueno, el grup municipal Vox votarà en contra d'este punto, y adelantamos, y del siguiente, que es el octavo, porque una vez más el aumento de gasto político repercutirá directamente al contribuyente. Nos parece una responsabilidad que con la situación financiera actual del consistorio, el gobierno de Junts y Esquerra decían aumentar el coste de las regidurías de gobierno un 21,90%, pasando de 52.000 euros a 64.000. O los tenientes de alcaldía un 13,3%, pasando de 63.500 euros a 72.000. O la alcaldía un 7,4%, pasando de 74.000 euros a 79.500. En cuanto al punto número 8, pues también adelanto que el Grupo Municipal, Vox and Quad, votará de nuevo en contra. Consideramos que son retribuciones demasiado elevadas y una vez más se traspasa el coste político al contribuyente, asfixiándole y cargando con este aumento. Y yo creo que es importante marcar que desde el inicio del mandato del 2019, els actors han vist com aquests sous o retribucions han pujat al voltant del 50%. A cap ciutadà de Sant Cugat, la seva empresa li ha pujat així els sous durant els últims 4 anys. Això sí, però Espanya ens roba.
Gràcies, senyor Marcos Rodríguez. És el torn de Marco Simarro. Senyor Marco Simarro, en representació de la CUP. Gràcies.
Bon dia altre cop. A tothom, gràcies, senyor Vallès. És com ara dic, en primer lloc, a Vox s'apuja els sous allà on està governant amb el PP en molts municipis de l'Estat. Llavors, m'agradaria que hi hagués un mínim de coherència per part dels partits que aquí intervenen. Dit això, senyor Brugaroles, quina bateria d'eufemismes, disculpi'm que li digui així, sí que em sumaria una mica als comentaris de que les xifres poden ser més o menys interpretables en funció de com les vulguem mirar o de quan les vulguem mirar. No? Jo em remetré alguns elements per argumentar que la CUP també votarem en contra d'aquests dos punts, el punt 7 i del punt 8. I el primer que diria és que nosaltres el mandat anterior, al principi, el que vam fer, la primera acció va ser baixar els sous dels electes de govern, no? I ara el primer que es fa doncs és apujar-los. Jo crec que és una comparativa ideològica, política i d'un àmbit, diguem-ne, conceptual que podem entendre fàcilment tots, més enllà de pujades percentuals, de conjuntures socioeconòmiques que és evident que s'han d'atendre, però penso que els gestos polítics per part de les persones que entren a governs són importants i llavors és important recalcar que el 19 vam rebaixar sous i ara s'estan pujant. I ara entrem als números, ja s'han dit, però penso que s'hi parlen per si sols. No? Llavors es poden parlar d'actualitzar retribucions, es pot parlar tota mena d'eufemismes, però al final l'augment de sous que es presenten pels membres de govern i part dels càrrecs eventuals és que no té sentit i no respon més, al nostre entendre, que una certa arbitrarietat. No? Al nostre entendre no estan degudament justificats. No? I no és només el fet de que l'augment sigui molt considerable respecte als sous dels càrrecs electes a govern respecte al 19, que articles del 19, o respecte als finals del mandat anterior. És que, sincerament, jo em pregunto si podrien respondre de forma objectiva i argumentada i raonada per què s'apugen aquests sous i si no eren prou els d'abans. No és una pregunta molt senzilla. O sigui, fora ja de tot context de pujades percentuals en relació al que sigui. Perquè tots tenim les dades dels sous previs i penso que tots podríem pensar que eren prou dignes. Per nosaltres, en tot cas, ja eren més que alts. No? I com deia, no? Estem parlant, si parlem d'augments sobre final de mandat, com vostès diuen, doncs és el 22% per regidors delegats, 13,5% per tinences d'alcaldia i 7,4% per l'alcaldia. No? I abans també s'ha comentat, 64.000, 72.000 i 79.500 bruts anuals. No? Evidentment la comparativa tampoc la volen fer amb l'inici de Cartipàs del 19 perquè seria encara més vergonyant i perquè tindria lògica fer-la amb l'inici del 19 perquè aquest mandat anirà pujant, o sigui, suposo que n'hi han actualitzat també els sous durant aquest mandat i per tant serà més alta i vostè ha sentit també agafar una comparativa entre inici de mandat i inici de mandat, a més que els eventuals, que està bé que hi hagi menys, però qui no ens diu que durant el mandat es vagin incorporant, degut a la feina de govern, nous eventuals en aquest equip de govern. Per tant, podria inclús seguir augmentant. No? Nosaltres, sincerament, ja ho hem dit, després de eleccions, que el retorn a l'alcaldia de Junts a la ciutat de Sant Cugat doncs, ja apunta a un retorn de certes velles dinàmiques. Per nosaltres, la de polítics que potser massa desconnectats estan o poden arribar a estar de la realitat, no? O sigui, al final aquesta actualització de retribucions de la que parlen, que no sé si el senyor Brugaroles l'ha esmentat o no, és una equiparació als sous dels anteriors governs convergents al 2015. Vull dir, blanco i en botella, no? O sigui, al final no té cap mena de sentit. Això seria una justificació arbitrària, però com a mínim seria un criteri que tindria certa lògica, no? Jo sincerament em pregunto com s'aspiren a representar degudament els santcugatencs o atendre les problemàtiques socioeconòmiques de milers i milers de veïnes, doncs, en 64, 72 o 79.000 anuals al compte, no? I també una altra lògica o un altre element que desquadra, o sigui, qui s'està pujant els sous és qui també alertava d'un suposat forat econòmic a l'Ajuntament o qui advertia d'una mala gestió del tripartit. Llavors jo aquí hi ha tota una sèrie de congruències que encara fan més difícil d'entendre aquesta actualització de sous, no? I això podria ser perquè fa la banda dels càrrecs electes de govern, però també podríem parlar que l'estructura de govern abasta també aquests càrrecs de confiança, que anomenem eventuals, que és cert que n'hi ha menys, però com deia abans, no podem dir que no acabin el mandat a 20 més i per tant engreixant aquest cos, no? I també tornen alguns sous que jo penso que són del tot desorbitats quan parlem de que la gerència, que a banda que l'ocupi un exregidor de Convergència i Unió, anirà a 98.000 euros anuals. Jo crec que és el tot desfassat i també que es crea una direcció molt qüestionable sota la tinença alcaldia d'Esquerra a 88.000 l'any, no? O sigui, jo penso que aquí hi ha tota una sèrie d'elements que està bé que diguem, perquè penso que és important conèixer i que desconfigura una mica la idea de govern que pot haver-hi, no? I em sumaré a la crítica al comissionat per veïdorets, prevista en 50.000 anuals si la jornada és del 100%, a priori la té el 80%, on anirà a parar, doncs, ja s'ha dit abans, Susana Herrada, que és el principal adversari polític del que va guanyar les eleccions de la presidència de l'MD. O sigui, les relacions, al nostre entendre, entre l'MD i l'Ajuntament de Sant Cugat seria entre alcalde i president. És la més lògica, no? I em pregunto també, si Herrada hagués guanyat la presidència de l'MD, aquest comissionat existiria? Perquè potser no, no? Bé, per anar acabant, que la primera acció de govern sigui una pujada de sous tal, insisteixo, que jo crec que no calia ni actualitzar amb una lògica IPC, sincerament penso que són sous prou elevats. Jo crec que parla molt i malament, em sap greu, d'aquest govern, i és que no se'n pot fer una altra valoració, és que ni per ètica ni per estètica, deixeu-m'ho que us ho digui així. I per què dic ni ètica ni estètica? Per la CUP sabeu que és important implementar l'ètica a les institucions i per això nosaltres també signem un codi ètic on encara cobrem menys del que està estipulat en els sous de regidories o tinences d'alcaldia de govern, no? I això ho diem perquè la desafecció política també en bona mesura prové de la percepció que té la població sobre el que fan els representants electes, i penso que accions com la que proposen vostès avui doncs allunya més la població de la participació política en general, no? I a més, doncs, sumem que molts de vostès doncs fa molts anys que treballen o viuen de la política, hi ha aquesta pujada de sous només tornar a tocar poder, i sincerament podríem parlar de responsabilitat associada a les responsabilitats de govern, però jo en el meu cas he ocupat una segona tinença d'alcaldia d'aquesta ciutat i tenia el sou limitat i no hi ha cap problema en assumir totes les conseqüències derivades d'encapçalar una tinença d'alcaldia a Sant Cugat, no? Jo crec que és qüestió de voluntat política i de convicció ideològica. I finalment doncs em preguntaria, no?, quina idea en aquest sentit tenen de representativitat o a qui aspiren potser, no?, a representar realment. I tornaria a preguntar, no?, el per què sincer, una mica, argumentat, reflexionat d'aquest augment, no? Si es pot argumentar i si es pot entendre. Res més, gràcies.
Gràcies, senyor Marco Simarro. Senyor Álvaro Benejam, en representació del grup del Partit Popular.
Gràcies, senyor alcalde. Jo primerament em referiré a aquesta última intervenció, perquè, evidentment, jo no sé si la CUP té la percepció que en l'últim mandat ho va fer molt bé i per això creu que les retribucions que han de tenir el govern i l'oposició en aquest mandat han de ser les que tenien l'anterior govern quan les urnes han dit el que han dit, no? Per tant, jo crec que el tema de les actualitzacions de sous doncs li poden no agradar, però corresponen per un costat per la inflació que hem tingut els últims anys, que els últims 8 anys ha acumulat del 2015 un 18,5%, considerable, i a més que jo crec que el govern actual, i no sóc jo el que el tinc de defendre, però pretén fer unes polítiques bastant diferents de les que ha fet el govern anterior, encara que Esquerra estigui al govern, i això ja veurem com acaba. Però, evidentment, suposo que té la intenció de fer-ho diferent, perquè les urnes els tornin a donar confiança en unes pròximes eleccions. però això no implica que la gent hagi d'estar ben retribuïda, i en el cas de Sant Cugat és que, clar, no estem en altres municipis. Estem a Sant Cugat, i Sant Cugat té una configuració que és diferent, no? I que s'assimila a municipis com, per exemple, Matadepera, Pozuelo d'Alarcón, Boahí del Monte, Alcobendas, Sant Just d'Esvern, i després ve Sant Cugat en, per exemple, renta per càpita o volum de pressupost, no? Que tenim un pressupost per sobre dels 150 milions d'euros. Clar, no estem a altres municipis, estem a Sant Cugat, i vostès han de ser conscients que estem a Sant Cugat, i Sant Cugat és el que és, no? Per tant, jo crec que voler que l'estructura directiva gerencial de l'Ajuntament percebi unes retribucions com les que vostès van posar en el seu mandat anterior no té coherència, perquè les polítiques que es volen aplicar i la intenció, suposo, d'aquest govern és fer-ho bastant diferent i bastant millor, crec, és el que vull pensar, no? Per tant, dignificar els sous és una de les qüestions que nosaltres vam dir en el seu moment a aquest govern abans del plantejament de retribucions que s'havia establert, que es va establir després. I també s'ha de dir que vostès el que van fer és reduir els sous però ampliar l'estructura. Clar, està molt bé. Reduir sous però ampliar l'estructura per encabir a més gent dels seus partits governants en l'estructura de govern. Bueno, doncs són maneres de veure-ho, no? A repartir més, no? A més gent. Bueno, doncs, clar, aquesta és la... Però la conclusió és que l'augment és del 6%, d'augment de cost respecte al final del mandat anterior, no a l'inici, perquè vostès també van actualitzar els diners que cobra l'estructura. Nosaltres hem dit diverses vegades que s'havien de dignificar perquè trobàvem que les retribucions estaven per sota de municipis, com he mencionat, de les característiques de Sant Cugat, però no només això, sinó que a més també estem per sota en retribucions, per exemple, de l'oposició, de municipis com Sabadell, Terrassa, Castelldefels, Hospitalet, que són del nostre entorn proper, i ja no dic d'altres que són encara més petits i que alguns tenen inclús retribucions superiors pels equips de l'oposició. I això és el que vam nosaltres demanar a l'equip de govern, que també en aquest costat a l'oposició se li dignifiqués la retribució, i a més que no hi hagués tanta diferència en l'equip de govern. Això sí que és un retret que nosaltres hem fet en les últimes hores, no? Que és veritat que hi ha algunes de les figures de l'Ajuntament que han tingut una pujada considerable respecte al mandat anterior, i que enteníem que hi havia un desfase important entre aquestes figures i les retribucions dels regidors, per exemple, amb dedicació exclusiva de l'oposició. Ja no dic els que no tenen dedicació exclusiva, però sí els de dedicació exclusiva, no? Que es dedicaran exclusivament a treballar per Sant Cugat. I tant treballa un regidor del govern com un de l'oposició per Sant Cugat, no? Un altre tema és que no té responsabilitat de govern, i per això entenem que hi hagi una diferència. Però creiem que s'havia de dignificar, no? En aquest sentit. S'havia d'apropar una mica més. Per tant, nosaltres, en aquest cas, una vegada establerts l'estructura definitiva que han presentat vostès ahir, no? I que avui porten a aprovació, nosaltres votarem a favor de la part de retribucions del punt 7 i ens abstindrem en el punt 8. I farem això perquè entenem que les nostres reivindicacions han sigut escoltades en una bona part, no al 100%, perquè nosaltres demanem altres coses, però la política és això, també és voluntat de pacte i de que no es pot fer el que un sempre vol, sinó el que es pot consensuar, i en aquest cas nosaltres ens sentim còmodes amb aquesta estructura de retribucions que s'està acabant d'establir. Però també amb el compromís que vostès han mostrat de fer una revisió d'alguns punts en el mes de gener del 2024. I amb aquest compromís nosaltres votarem a favor del punt 7. I abstenció en el punt 8. Això no vol dir, ja he fet l'arena, ja faig la cal, això no vol dir que nosaltres aquesta setmana hem sigut beligerants i crítics amb l'actuació de l'alcalde del divendres passat, i evidentment avui el que volem mostrar és que nosaltres construirem ciutat, votarem sempre a favor del que construeixi ciutat, i la dignificació de les retribucions creiem que poden construir ciutat perquè hi hagi una estructura gerencial i directiva ben construïda i que treballi bé per la ciutat, amb qualitat, però també serem crítics en tot el que entenem que no construeixi ciutat. I la seva visita del divendres a Brussel·les creiem que no construeix ciutat, perquè no és Sant Cugat. Són altres coses, i altres coses són altres coses. Nosaltres hem agafat sempre el seu compromís de treballar només per Sant Cugat i no dedicar-se a altres coses. I crec que la visita a Brussel·les de divendres no anava en aquesta direcció. Per tant, sempre serem crítics en les coses que hem de ser crítics i construirem ciutat quan toca construir ciutat. Gràcies.
Gràcies, senyora Álvaro Benejam. Senyora Elena Vila, en representació del grup del PSC.
Bé, gràcies, alcalde. Bon dia. Des del grup municipal socialista, un cop vista la proposta definitiva i ara comprovant aquest acord que, si més no, és significatiu, aquest acord amb el Partit Popular, doncs podem dir amb contundència i reafirmar el que ja hem dit, el que ja portem dient fa una setmana, i és que les primeres accions d'aquest nou govern no s'ajusten, creiem, al que mereix la ciutat, no s'ajusten al que mereixen els santcugatencs i les santcugatenques, i no és equilibrat ni sostenible. En tot cas, havia d'anunciar una manera de fer política que no compartim, i és que des de sempre, i així ho hem dit també amb aquestes reunions que hem mantingut al PSC, hem defensat que cal dignificar la política i la responsabilitat que també comporta el ser servidor o servidora pública, però aquest desmesurat, diríem així, augment de les retribucions dels membres electes no és ni justificable objectivament, ni equilibrat, ni sostenible, i els torno a preguntar, per entendre-ho, ho vaig fer ahir a la Junta de Portaveus i tal i com preguntava també el Ramon Gutiérrez i el Marco Simarro, quin criteri objectiu o quin criteri han seguit per incrementar les retribucions del govern de manera desmesurada? I també els hi torno a preguntar públicament, com pot ser que els sous del nou alcalde, dels regidors i regidores, del govern, del nou gerent i de diferents càrrecs eventuals sigui tan desmesurat i en paral·lel no s'augmenti ni es faci de manera equilibrada amb els mitjans amb els que comptem l'oposició? Perquè la ciutadania es faci una idea, i com diem, no, les dades són molt interpretables, però amb dades de l'inici del mandat, el sou de l'alcalde incrementa gairebé un 18%, els dels tinents d'alcaldia un 24%, els dels regidors i regidores un 34% i el de nou gerent municipal incrementa un 23%. I el Partit Socialista els hi pregunta a quin i ho fa en veu alta, a quin treballador o treballadora se li incrementa el sou un 30% amb una diferència de mesos. Ho sento, però això és injustificable en política i arreu, i ho pagarem, al final ho pagarem, això els santcugatencs i les santcugatenques, no ho dubteu, ja que hem de veure d'on treu aquest nou govern aquest augment de retribucions. Potser ho veurem en els impostos. Dignificar la política, sí. Abusar, no. I en tot cas, ens hauran explicar molt bé el perquè d'aquesta pujada només al govern. Potser és que, com m'han insinuat en diverses ocasions, vostès es consideren millors que els anteriors, i ho sento, però Esquerra Republicana callada. Doncs mirin, des del PSC creiem que ni millors ni pitjors, ja que, com no ho defensen els companys d'Esquerra Republicana, que sembla que reneguin del passat, nosaltres no reneguem, i amb el govern d'Esquerra Republicana a l'alcaldia, amb el PSC i la CUP, ens vam abaixar els sous. En canvi, vostès, amb Esquerra Republicana, es pugen els sous perquè sí. I senyor Burgarola, siguem sincers, vostès estan apostant per càrrecs de confiança política, no directiva, i amb sous desmesurats. I els pregunto, què deixaran de fer per pagar tot aquest increment? Perquè fa uns mesos ens deien que hi havia un forat econòmic a l'Ajuntament. Entenc que ara tot ha canviat, tot va com una seda, i s'han incrementat els sous d'aquesta manera, perquè ja no hi ha forat, ara de cop i volta. Perquè cal que la ciutadania ho sàpiga, aquest increment ha de sortir, claríssimament sortirà d'algun lloc, ja ho veurem, en tot cas, des del PSC estarem atents. I en tot cas, mentre el nou govern es puja el sou de manera desmesurada, segons el nostre entendre, a l'oposició ens mantenen i la pujada, des del nostre parer, és pràcticament insignificant. pel que fa, per exemple, a una cosa que nosaltres vam demanar és al secretari i secretària del grup municipal que pensàvem que s'havia d'equiparar el sou a un tècnic mig de la casa. I, en canvi, es fa aquest acord puntual, ja ho hem pogut veure amb el Partit Popular, ahir a darrera hora, que ha fet augmentar la dedicació exclusiva dels regidors de l'oposició. I bé, doncs ja tots i totes hem pogut veure com doncs, existeix o ha existit a l'últim moment aquest acord. Però a banda dels seus acords amb el Partit Popular, també nosaltres els volem fer una pregunta. Vostès ens recriminaven quan estàvem a govern que no posàvem en valor l'oposició. Vostès estan posant en valor l'oposició? No representem potser a la ciutadania? Doncs potser cal recordar que una bona oposició fa també un bon govern i cal treballar plegats. Amb diàleg, sí, clar, amb diàleg, però el diàleg no és real si no existeix acord i consens en política i creiem que comencem amb mal peu. Vostès no van estar a l'alçada quan estaven a l'oposició i de moment creiem que no ho estan estant al govern i esperem que això canviï. En definitiva, aquí no s'ha tingut en compte ni l'IPC, ni l'equilibri pressupostari, ni el diàleg, ni el consens. El que s'ha tingut en compte són els interessos personals i de partit. I per destacar també punts importants pel que fa a la determinació del nombre, característiques, funcions i retribucions del personal eventual de l'Ajuntament. I crec que hi ha punts importants. La figura del gerent com a personal eventual donat la descripció del contingut de les seves funcions amb una retribució propera als 100.000 euros. La figura del coordinador de la tinença d'alcaldia de drets com a personal eventual també amb funcions de coordinació amb una retribució de 80.000 euros, 88.000 euros l'any. El contingut d'altres places del personal eventual en funcions i de coordinació. I per aquest motiu, ahir, des del PSC a la Junta de Portaveus vam demanar si hi havia pronunciament jurídic sobre si aquestes funcions poden ser desenvolupades per personal eventual, ja que tenim seriosos dubtes, atès que, com és sabut, les úniques funcions que poden desenvolupar són les qualificades de confiança i d'assessorament especial. Esperem, tal com els vam demanar ahir a la Junta, un informe de la secretària, en aquest cas, el més aviat possible, perquè si no és correcte, doncs no es pot fer de manera temporal. I com ja hem dit, les retribucions de la gerència municipal són desmesuradament elevades, si tenim en compte també els sous dels càrrecs de la Generalitat o del propi, o de propis conselleres i conselleres, vostès ho saben molt bé. Ara bé, també entenem que la gerència municipal és la màxima figura de l'estructura administrativa funcional. De fet, entenem que vindrà a suplir la figura de l'actual directiu públic de coordinador general, per això no s'explica que sigui personal eventual. Ara bé, si és així, també ens preguntem com és possible que es plantegi una altra figura de coordinador d'una tinença d'alcaldia, concretament la d'Esquerra Republicana, amb una retribució de característiques similars a l'actual coordinació general. Entenem que això també doncs, deu ser el preu de l'acord polític i econòmic. I per últim, i no menys important, volem denunciar, com han fet també els companys d'en Comú Podem i de la CUP, denunciar i expressar la nostra total disconformitat amb el futur nomenament d'una comissària de relacions amb Valldoreix, que per la informació que tenim és la cap de l'oposició de l'MD. No tenim paraules, ho vaig expressar també ahir a la Junta de Portaveus, al nostre entendre vulnera el joc democràtic, vulnera també la voluntat dels valldoreixencs i valldoreixenques i el que intenta és coaccionar, ho diem així de contundent, coaccionar el nou president de l'AMD escollit democràticament. Creiem que és molt greu i encara ho és més forçar la baixada de les retribucions perquè així ho han fet del seu president i dels membres del govern progressista sortint per apujar-se als de l'oposició, inclús a cotitzar, amb el suport del Partit Popular i de Vox, per cert. I de Junts, sincerament, doncs ens ho podíem esperar, però no dels companys i companyes d'Esquerra Republicana. No vam entendre... No vam entrar la meva pregunta és, no van entrar al govern de Sant Cugat per vetllar que coses com aquestes no passessin? De veritat, que ens sap molt greu. I potser des del PSC doncs, confiem molt en les persones. En tot cas, creiem que la situació de Valldoreix és un altre exemple de la mala praxis política i el mal inici d'aquest govern. En definitiva, i per acabar, no sé si de manera innocent, però els hi tornem a demanar que... perquè creiem que han pres una mala decisió, que encara estan a temps de rectificar. Des del PSC així els hi demanem i, com diu la dita, mai és tard quan arriba. Així que gràcies.
Gràcies, senyora Elena Vila. Iniciem el torn de rèplica. Senyor Carles Burgaroles.
Quants minuts tinc, eh?
Gràcies, senyor alcalde. Miraré de... Hi ha moltes coses a dir, però miraré de... En fi, de dir-ho tot el que haig de dir. A veure, en primer lloc, els vull dir que és molt lamentable, aquest abocament de xifres que vostès fan, sabent que són incorrectes, que són falses, que vostès parlin de desafecció política. Sap de què ve la desafecció política? De llançar merda, de llançar informació incorrecta, sabent que és incorrecta, per raons electoralistes o de baixa política, i escampar-la, i fins i tot quan se t'adverteix, no? Escolta, que això que estàs dient no és correcte. Mantenir-la allà i vinga, i anar sumant retuits o el que calgui, no? Perquè mirin, el mandat passat efectivament hi va haver inflació i les retribucions naturalment es van actualitzar, des del plantejament del 2019 fins a les retribucions previstes en el pressupost del 2023 hi ha un increment que es deriva dels coeficients d'actualització de les retribucions públiques que determina el pressupost general de l'Estat. És a dir, si la inflació, en lloc de ser la que ha estat, hagués estat el 30 o el 40%, el salt, la comparació que hi ha des del que aprovem ara respecte a l'inici del mandat passat, seria molt més gran. Per tant, quan vostès parlen de 33% d'increment, jo els pregunto, però seriosament, vostès creuen que aquesta és una informació amb la qual es pot defensar una posició política? O és per llançar un tuit, no? I dir, escolti, vinga, i que corri, no? Perquè aquests són no sé què, no sé... seriosament. Jo, senyora Vila, em pregunto si és vostè la mateixa Elena Vila que estava al mandat passat. Aquí, m'ho pregunto, eh? Perquè, clar, parlar de, o sigui, d'equilibri, de sostenibilitat, de desmesurat, venint del mandat passat, jo, francament, la seva intervenció l'he trobat... El senyor Gutiérrez ho deia, no? Aquestes qüestions donen lloc a postures demagògiques, no? Però vostè avui ha excel·lit en aquest àmbit, eh? A veure, si vostè es va ser el sou per contractar N assessors, això a la ciutadania amb què el beneficia? O sigui, el seu partit, no? O sigui, el seu candidat en aquestes eleccions, quants assessors tenia i amb quin sou? No? És que només ell tenia dos, a 64.000 euros cada un, no? Aleshores, francament, senyora Vila, jo crec que tenim moltes ganes de construir de la mà de tothom, però ho hem de fer bé tothom. Vostè ho ha dit, és molt important tenir una bona oposició. I sí, és molt important. La bona oposició ha d'explicar les coses, naturalment que discreparem en molts àmbits, naturalment, però hem d'explicar les coses amb veracitat. I no l'estratègia aquesta que estan vostès ara replicant la mateixa que feien a l'inici del mandat passat. Se'n recorda? Amb els reconeixements de deute? Se'n recorda? I amb què va quedar això? Pues, escolti, sisplau, fem-ho bé. Nosaltres mirarem de fer-ho bé com a govern, dialogant. Hem convocat dues reunions amb tots els grups de l'oposició, quan encara no hi havia constituïda la Junta de Portaveus, per parlar-ne sobre aquestes qüestions. Crec que hem recollit, no totes les seves, per exemple, perquè és veritat, vostè demandava altres qüestions, no? Altres millores, retributives, més càrrecs, per com a grup de l'oposició, i tal, no? I no s'ha recollit tot, és veritat. Hem recollit el que creiem que reunia prou consens i que perquè les coses tiressin endavant de la millor manera possible i mirant d'encetar un clima obert, favorable al diàleg, a la construcció de consensos, i crec que el to que empra l'alcalde, i que potser jo ara no l'estic emprant del tot, però que haig de mirar que sigui així, de que sigui un to conciliador i que convidi a construir consensos. Però, ostres, jo crec que ho hem de fer bé, no? Ho hem de fer bé. Sí, que posem en valor la posició, i això que tot just explicava ara, doncs crec que ho reflecteix. Senyor Simarro, no hem fet servir cap eufemisme. Jo crec que ens pregunten per què pugen sous. Jo els podria preguntar per què els van baixar vostès en el mandat passat. O sigui, vostès creien aleshores que la retribució que mereix, el que mereixen els electes del govern el mandat passat, doncs havia de ser més baixa? És a dir, devaluen la posició dels electes d'un ajuntament com el de Sant Cugat. Però quina lògica té aquella baixada posada al costat de l'àmplia contractació d'eventuals, no? Doncs bé, nosaltres plantegem, doncs sí, una recuperació d'una inèrcia que venia, efectivament, de mandats precedents, que és d'unes actualitzacions naturals lògiques per un govern que ha d'estar a l'alçada de Sant Cugat. Per fer què? Doncs per fer molt més amb molt menys, senyor Simarro. Perquè aquest ajuntament, ara vostè m'ho deia, no? També ho deia la senyora Vila, no? És que vostè deia fins fa poc que hi havia un forat al pressupost. No, no, hi ha un foradot, un cràter, dèiem, al final de mandat. Ja li dic jo, hi ha un foradot, un cràter, i segueix sent-hi. ¿Vale? I això per corregir-ho, cal fer moltes coses. Entre altres, fer polítiques serioses i comptar amb bons professionals. Entre d'altres. Per poder fer molt més amb molt menys. Perquè l'estructura d'aquest govern, d'aquest ajuntament, la despesa fixa d'aquest ajuntament, s'ha disparat els darrers anys. I per això tenim un forat al pressupost. Bé, acabo. Un últim comentari, senyor alcalde, si m'ho permet, molt ràpid, respecte al plantejament de futur de l'estructura gerencial i directiva. Els bons professionals, seleccionats pels criteris que els he dit abans, s'han de retribuir. Perquè, si no, aquest ajuntament té algunes dificultats, de vegades, per recaptar i per retenir alguns bons professionals. I això jo crec que és, ho sabem tothom, i si no, els ho podem compartir. Bé, ja està, acabo aquí. Em sembla que hi haurà una segona rèplica, si cal, no? O no? Gràcies.
Gràcies, senyor Carles Borarola. Senyor Ramon Gutiérrez, en nom de Sant Cugat, en Comú Podem. Gràcies.
Sí.
Em sap greu, perquè crec que he fet una intervenció prou sossegada i prou realista i sostinguda, sostenible, com per mereixer una resposta, almenys a les coses que he situat. No? En canvi, sembla que només de nou s'aferren a aquells comentaris que els interessa per respondre només allò que com deies, més estrident i més cridaner. Segueixen sense donar explicacions del que els hi he preguntat. Crec que no hi ha arguments per justificar aquesta pujada. De nou, bueno, lamento, no?, el que ara hem pogut veure, no?, aquest acord amb el Partit Popular, i això explica efectivament les pujades també a l'oposició. Però el que més lamento és el silenci d'avui, el silenci d'Esquerra Republicana. O sigui, no entenc com no poden agafar la paraula també, intervenir i valorar el que s'està aprovant avui. Em fa molta pena i em decepciona, sobretot per això, pel que deia abans, no? És a dir, aquí s'està cometent una atrocitat democràtica, que és la qüestió de la comissionada de Valldoreix, en un govern en què ells en formen part, i aquí no hi ha cap resposta. No? Jo crec que necessitaran donar moltes explicacions. Han fet un acord de govern que des del nostre punt de vista és un mal acord, no només per qüestions... Això, perquè, mira, si almenys haguessin solucionat el seu sous i aquests assessors que en tenen més que regidors a canvi d'un bon acord programàtic, però tenen un govern, o sigui, un acord programàtic que no parla de salut mental, que no parla d'emergència climàtica, bueno, que no parla dels problemes de futur de la nostra ciutat. Llavors, a mi em sap molt greu que no parlin, i que no opinin sobre aquesta situació.
Gràcies, senyor Ramon Gutiérrez. Senyor Marcos Rodríguez, del grup Vox.
Bueno, Vox sempre vota en contra de qualsevol pujada de retribucions que pugui perjudicar d'alguna manera a la ciutadania. Això ha de quedar molt clar. Responent al que ens recriminava en Marco... en cap cas podem responsabilitzar per pujades pressupostàries de governs dels que formem part, però que no hem donat el nostre vistiplau. I això és un tema important. En tot cas, estem fent polítiques en quad i hem de centrar-nos en el que ens afecta, el que afecta a les nostres famílies. I això és el que ens preocupa avui i que ens hauria preocupar avui aquí, no? En referència a la intervenció d'Àlvaro Benejam, el company d'Álvaro Benejam, del PP, no veiem que pugui entendre's com res constructiu per a les famílies de Sant Cugat un augment, l'augment que no beneficia a la qualitat de vida de la gent que representem. Des del nostre parer, el PP torna a demostrar un cop més quines són les seves prioritats amb aquest pacte amb Junts i amb Esquerra Republicana, no? I per una altra banda, volia comentar a la companya del PSC, Elena, que ha comentat que Vox ha apoyado subir retribuciones junto al PP en Valdoreix i dir ben clar que això no és cert. Gràcies.
Gràcies, senyor Marcos Rodríguez. Senyor Marcos Simarro, de la CUP.
Gràcies, altre cop, senyor Vallès. Bé, molt breument, quan el senyor Brugales parla de si publicar informació incorrecta o no, jo ho he explicat. És una comparativa entre Cartipàs i Cartipàs, 19 amb 23, però és que tanmateix la comparativa en relació, ja ho he dit abans, als sous a final de mandat, ja és prou insultant. És a dir, a més, se li ha quedat una argumentació que tendia una mica al meme, no? Perquè era com, clar que hi ha un forat, clar que hi ha un cràter i cal fer coses, i estic pensant, estem pujant els sous avui, o sigui, té tot un punt una mica d'irònica, suposo que és a vegades un petit lapsus potser, però és que és prou interessant i prou perceptiu. Miri, no puc parlar d'inflació per pujar sous que estaven a 52, 63 i 74.000 anuals. La inflació la pateixen les persones que es miren a quan va el quilo de la fruita i la verdura, les persones que destinen més de la meitat dels seus ingressos a pagar el lloguer o les persones, la majoria d'elles, que tenen problemes per arribar a final de mes. No podem fotre aquí el monstre de la inflació amb una pujada de sous que està arribant a 64.000, 72.000 i 79.500 bruts. És que és així, o sigui, no és una qüestió de conjuntura i context socioeconòmic, estem parlant que hi ha sous altíssims. Jo entenc que hi ha una lògica meritocràtica també darrere, perquè ara en la seva intervenció sí que ho ha explicat. Penso més d'aquesta manera perquè entenc que baixar els sous als càrrecs electes a govern és una devaluació, perquè poso per davant l'exercici d'ètica i d'exemple en què les persones que estan al capdavant d'un govern han de treballar pels interessos de la majoria de la gent treballadora, en aquest cas de la societat, i per tant no és cap tipus de devaluació, al revés, tota la honra i orgull rebaixar sous per treballar pels interessos de la gent que més pateix a la ciutat i a la societat. I una última cosa que m'agradaria dir, perquè l'augment dels eventuals, que ara mateix sí que es situen en un 25% del cost econòmic respecte als anteriors, i després diuen que al final serà un 7,7, penso, a veure, seguiran sent sous que es pagaran, però amb una funció directiva i per tant amb un càrrec que computarà en l'estructura de l'Ajuntament. És a dir, ara són eventuals, després faran un procés selectiu i passaran a camuflar el cost d'una altra manera, i al final no deixen de ser directius fidelitzats pel govern actual, i això nosaltres ho entenem d'aquesta manera i entenem que també és una manera de funcionar, no la compartim, i que en tot cas camuflarà d'alguna manera aquest cost o sobrecost de l'equip de govern actual. Gràcies.
Gràcies, senyor Marco Simarro. Senyor Álvaro Benejam, del grup Partit Popular.
Gracias, señor alcalde. Bueno, ya estamos entrando en terreno pantanoso, ¿no? En las discusiones municipales, para no perder la costumbre, supongo, y empiezan a oírse comentarios, pues ya de un tono un poquito ya más subido, ¿no? Uno que me ha llamado la atención es el de Comuns, que bueno, habiendo hecho una intervención, pues con un tono tranquilo, sosegado, sostenible también, pero al mismo tiempo en su réplica ha calificado de atrocidad democrática el tema de la comisionada para Valdoreix. Bueno, yo le digo, como atrocidad democrática entiendo otras muchas cosas, no el nombramiento de una persona que además tiene conocimiento de Valdoreix, no creo que lo pueda negar, pero y podemos estar de acuerdo en que a lo mejor no tocaba en la persona y tal, no sé qué, pero atrocidad democrática, señor Gutiérrez, tampoco lo veo, ¿eh? O sea, es decir, hay otras muchas cosas en este mundo que se producen y que sí pueden calificarse de atrocidad democrática y no esto, ¿eh? Pero bueno, por organizar un poco y tal, y por eso digo que el tono del debate está empezando a subir, cosa que creo que, bueno, está empezando a meternos en el barro político y de politiqueo, que es otra cosa, ¿no? PSC también, bueno, hablaba de criticaba el tema de los sueldos, que no haya habido un acuerdo, pedían ciertas cosas que no se han tenido en cuenta, otras creo que sí, pero bueno, al final ha sido una queja continua sobre lo que ha, sobre la que ha sido. Y hablando del debate, de cómo ha sido el debate, pues ha dicho que los sancugatenses lo pagaremos. Frase textual. Y yo lo que creo, y aquí pues siento, y con todo el cariño, pero lo que pagaremos es el agujero de 3,7 millones que han hecho ustedes en el ayuntamiento. Eso sí lo pagaremos. Pero lo pagaremos y caro. Ya lo estamos pagando a día de hoy. Bueno, pues evidentemente ese agujero y que no tengamos presupuesto del año 2023 es lo que vamos a pagar en los próximos meses los sancugatenses. Eso sí lo vamos a pagar. Y además le corrijo, el PP no ha acordado nada en Valdoreche. El PP precisamente ha votado en contra de lo que se estaba votando hoy y no ha acordado nada con nadie. Por lo tanto, un poquito de actualización de la información a tiempo real porque hoy se está produciendo el pleno de Valdoreix y es allí donde se está diciendo lo que se ha votado y lo que no se ha votado. Y luego hacía referencia a nosotros Vox y también ha criticado que nosotros en este caso no pactar, porque no pactar, nosotros lo que estamos es de acuerdo con algunas cosas, hemos solicitado algunos puntos sobre el tema de las retribuciones y en los que estamos de acuerdo votamos a favor. Porque es por coherencia, ¿no? Si estamos de acuerdo, es lo que tenemos que hacer, votar a favor. Y si no estás de acuerdo, votas en contra o te abstienes, ¿no? Y fundamentas tu voto en ese estar de acuerdo o no. ¿Y por qué? Y es lo que hemos hecho. No es que lleguemos a un pacto. Nosotros hemos solicitado unas cosas porque creemos que es de justicia hacerlo así y algunas se han tenido en cuenta, otras no. Y en las que se han tenido en cuenta, pues evidentemente no podemos más que estar a favor. Es por coherencia. Pero ustedes pueden renunciar si quieren. Si se encuentran que esos sueldos son altos, pueden renunciar a una parte, renunciar a todo, pero es que evidentemente lo que nosotros hemos pedido también les beneficia a ustedes, porque van a ser retribuidos en eso. Ya les digo, si quieren renunciar, pueden renunciar en cualquier momento, están también en su derecho. Y si quieren podemos ponernos a estudiar todos y cada uno de los pactos que ha habido entre PP y Vox para gobiernos municipales, autonómicos, a ver si hay acuerdos o no. Es decir, esto es San Cugat y tenemos que hablar de San Cugat, pero claro, es decir, han pasado cosas, ¿no? Y se han llegado a acuerdos que implican también aumentos de retribuciones para concejales o diputados de Vox en otros territorios. Pues analicémoslos y veremos si lo que se está haciendo aquí, el criterio que aplica Vox aquí es el mismo que aplica en otros sitios, porque más o menos hay que tener una coherencia en eso, ¿no? Aunque tengamos autonomía cada uno, cada municipio, etcétera. Gracias, nada más.
Gràcies, senyor Álvaro Benejam. Senyora Elena Vila, del grup del PSC.
Sí, bé, m'encanta aquest primer acord que tenen amb el Partit Popular. En tot cas, està clar, jo ara tinc clar que tampoc volien arribar a aquest acord amb el PSC. Després també anem d'independentistes, anem a Brussel·les a veure Puigdemont. Ja diuen que les dretes sempre s'entenen. A Valldoreix, per suposat, senyor Benejam, s'ha comès una atrocitat democràtica. Jo estic amb el senyor Gutiérrez. És com, i he posat aquest exemple perquè crec que és clar, és com si Pedro Sánchez nomena Salvador Illa comissionat a Catalunya, el cap de l'oposició comissionat a Catalunya per Espanya. Vostè ho veuria bé? Perquè és això, És això el que s'ha fet aquí, el que s'ha fet a Valldoreix. Bueno, el que s'ha fet a Sant Cugat per coaccionar Valldoreix. Senyor Bordaroles, ha dit paraules, a mi em costa llançar merda, o sigui, jo m'omple, això no ho diria, però ho ha dit vostè, política de baix nivell. Quina oposició van fer vosaltres durant 4 anys? Tantegem-nos-ho. Nosaltres no farem aquest tipus d'oposició, aquests tuits que vostè parlava, aquests tuits amagats, això li puc assegurar que no farem, igual que no ho vam fer a l'acte de Constitució d'aquest Ajuntament, perquè fa 4 anys allò va ser vergonyós. Forat econòmic, s'ha parlat de forat... No, és que jo els hi poso com a exemple. O sigui, vostès parlen de que hi ha un forat econòmic i la primera mesura que pren aquest govern, el govern del forat econòmic del tripartit, és apujar-se els sous. Coherència no sé. Parla del senyor Soler, la portaveu del grup municipal socialista sóc jo. I mentre jo vaig ser tinenta d'alcaldia, a la meva tinença d'alcaldia, jo sí vaig confiar en professionals. I no tenia cap assessor, ni cap persona eventual. Si vol,
Si vol posar en valor l'oposició i vol una oposició que claudiqui, el PSC no ho trobarà, perquè el PSC ha vingut aquí també per construir. I repeteixo, nosaltres creiem que la política s'ha de dignificar i que s'han de tenir sous dignes, però el que no pot ser és que en una situació, com diu vostè, de forat econòmic s'incrementi desmesuradament els sous. I, sisplau, no tornin a dir que estan apostant pels perfils professionals i directius, perquè no és cert. Estan apostant per persones de confiança que poden o no esdevenir, perquè hi ha d'haver un procés, que també la gent ho ha de saber, ha d'haver un procés obert i públic per a veure si aquestes persones poden ocupar aquests càrrecs directius. I els torno a repetir, un bon govern necessita d'una a bona oposició que l'ajudi a governar. No oblidin.
Gràcies, senyora Elena Vila. I per cloure, per al·lusions, té la paraula el senyor Bernat Picornell. Gràcies.
Gràcies, alcalde. Que no es malinterpreti políticament el nostre silenci, el portaveu d'En Comú Podem. Nosaltres no ens amaguem. El govern ha donat, explicat el ple, els punts que portava avui al ple, el govern ho ha fet, però nosaltres no ens amaguem i, de fet, s'intervingui és per explicar per què som aquí. Ho vam explicar a la premsa presentació del pacte i ho repetirem les vegades que siguin necessàries. Nosaltres hi som per treballar pels santcugatencs i santcugatenques, per ser útils a la ciutadania, per seguir protegint la ciutadania, per tirar endavant les polítiques d'habitatge, que és un dels grans problemes, és un dels principals problemes, si no el més gran problema que té aquesta ciutat. I per això portem, per exemple, les polítiques d'habitatge sota la nostra tinença d'alcaldia. Que les polítiques de promoció econòmica segueixin intactes amb la feina que s'ha fet fins ara. Que les polítiques de drets socials es mantinguin en una de les ciutats amb un índex de desigualtat més elevat del nostre país. I això nosaltres ho tenim molt en compte i volem seguir treballant en aquesta direcció. Nosaltres treballem per garantir que tothom que vulgui viure a Sant Cugat pugui viure a Sant Cugat. I aquest és el nostre propòsit. Jo avui no volia entrar i no entro, de fet, al ball de xifres, perquè el govern ja ha explicat quines són les seves xifres. Nosaltres no reneguem del govern anterior, no som ni millors ni pitjors, estem aquí en un altre mandat per seguir treballant, per seguir desplegant les polítiques que humilment des d'Esquerra Republicana volem desplegar en el govern de la ciutat i així ho farem. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Bernat Picornell. Procedim a la votació, com hem quedat, eren punts separats, per tant, votacions a favor del punt número 7. Per tant, votacions a favor del govern i del grup municipal del Partit Popular. Abstencions? En contra? En contra d'En Comú Podem, de Vox, de CUP i del PSC. Passem a la votació del número 8. Vots a favor? Vots a favor del govern de la ciutat? Abstencions? Del grup del Partit Popular i en contra? PSC, CUP i Vox. Moltíssimes gràcies. Passem al punt número 9 i darrer. Perdó, i Comuns també. Perdó.